Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Sabies que les girafes són l'espècie terrestre de més alçada i que el seu coll pot arribar a mesurar els 2 metres de llargada? Al igual que la resta dels mamífers, el coll de les girafes està constituït per 7 vèrtebres cervicals. Amb el seu creixement, però, cada una d'aquestes vèrtebres pot arribar a mesurar fins a 40 centímetres de llargada, és a dir, més del 50% de la longitud total de la seva columna vertebral. Per a facilitar el part, els nadons neixen amb el coll molt més curt i arriben al món caient des de 2 metres d'alçada. Malgrat la seva aparatosa caiguda, una hora després de néixer, la petita cria ja és capaç de caminar al costat de la seva mare i prendre la llet materna. La singular alçada de les girafes els hi dona l'oportunitat i l'avantatge de poder accedir a les parts més altes dels arbres, fins a una alçada de 5,5 metres, amb l'ajuda de la seva llengua per no haver de competir per l'aliment en cap altra espècie animal. Les girafes són herbívores remugants i passen més de 12 hores al dia alimentant-se i aprofitant la vegetació més convenient del seu hàbitat natural. A excepció dels lleons, a l'edat adulta, les girafes pràcticament no tenen enemics naturals, encara que quan han de doblegar-se i acotxar-se per beure aigua, pateixen el moment més vulnerable i perillós per elles. Es comuniquen amb diferents sons i infrasons, i al igual que les impremtes dactilars humanes, la mida, la forma i el color de les taques de la pell de les girafes és diferent i les identifica exclusivament a cadascuna d'elles. A partir del segle XIX, les abundants poblacions de girafes van patir una gran davallada degut a la seva persecució i caça com a trofeu cinegètic. En l'actualitat, i encara que es troben bastant protegides, pateixen l'amenaça de la destrucció i la deforestació del seu hàbitat natural. L'espectacular anatomia de la girafa és un altre exemple de la infinitat de varietats de formes i adaptacions que és capaç d'assolir la meravellosa biodiversitat del nostre comú planeta.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Poden ser creatius els animals?
No només els humans som animals creatius, sinó que molts altres també ho són. Destacar els cetacis, primats, lloros i corbs. Un cas curiós és el d'alguns pinsans que han après a obrir els sobres de sucre de les cafeteries o els pardals que obren les portes de supermercats per aconseguir aliment. Els animals innovem quan hem de respondre a problemes nous i l'ambient més propens per fer-ho és la ciutat. Està plena de situacions diferents a les salvatges i, de fet, s'ha demostrat que les aus urbanites són més valentes i exploradores. Això les ajuda a adaptar-se millor. Normalment, les ganes d'explorar nous aliments i la prudència per evitar exposar-se a depredadors entren en conflicte en estat salvatge, però quan un animal arriba a la ciutat, hi ha menys depredadors i aprofita per investigar la zona. D'altra banda, les espècies més creatives tendeixen també a tenir dues característiques: una capacitat de viure molts anys i una ecologia generalista. Els animals de vida molt llarga no només disposen de més temps per innovar, sinó que solen enfrontar-se a més reptes al llarg de les seves vides.
Va. Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui farem una combinada. Un gran ballarí i un gran compositor. Es tracta del Fred Astaire i el George Gershwin, ambdós nascuts a final del segle XIX i que també foren molt amics. Aquí el Fred interpreta cançons del George. El Fred Astaire nasqué a Los Angeles, L.A., que diuen ells, fill d'un emigrant austríac i mare nord-americana d'origen alemany. Amb ell hi coincidien tres fets: molt bon ballarí, de claqué, regular cantant i creador d'un nou estil de ball. Hollywood, amb moltíssimes pel·lícules d'ell, el va fer famós junt amb la seva parella, la Ginger Rogers. Però un altre cantor, el George Gershwin, ja de petit, mostrà la seva facilitat per la música i la composició. Conjugar la música simfònica amb les cançons ballables. És l'autor de Un americà a París, Rhapsody in Blues i l'òpera Porgy and Bess. Escolteu-los amb They are, they can't take that away from me i Nice work if you get it.
The way you changed my life. No, no, they can't take that away from me, no. They can't take that away from me.
The man who only cares for making money lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy, man. Fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, 'neath a starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how?
Seguiu a la sintonia de Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura, escolteu la gent d'ONG ADA i estem per l'entrevista on avui ells són els protagonistes. Recordem que volem que vosaltres ens feu arribar les vostres experiències, els oients, ens feu arribar experiències amb els diferents animals que heu tingut, heu compartit al llarg de la nostra vida i, per tant, ens podeu contactar per explicar-nos aquestes experiències a través del nostre correu electrònic laveudelsanimals@radioestel.cat, laveudelsanimals@radioestel.cat, o bé trucant-nos al telèfon 902-19-76-00. Ells són els protagonistes, com dic, avui tenim la Paula Calvo. La Paula és una col·laboradora del nostre programa, ja aquí saludem. Paula, molt bona tarda, molt bon vespre.
Hola, bona tarda.
La Paula és doctora en antrozoologia. També n'hem parlat, és la ciència que investiga les interaccions entre humans i animals. I bé, Paula, tens cura també de gossos, de gats, i et cuides d'aquestes relacions, interaccions entre humans i animals. I avui ens expliques, avui és torn perquè ens expliquis les teves experiències, que n'has tingut moltes, segur, tant en la feina com també a la teva vida, amb els animals. No sé per on vols començar o quina va ser aquesta primera experiència, diguem-ne, de petita, potser, que vas tenir amb algun animal de companyia.
Sí, bé, de fet és que jo he crescut rodejada d'animals. Aquest és un aspecte que haig d'agrair als meus pares, en aquest sentit. I sí que és cert que per mi els animals, bé, ara diré una cosa que igual no tothom sap, tampoc ho amago, jo tinc, els meus dos pares van resultar ser persones amb trastorn mental, i viure en aquest entorn és difícil, i jo puc dir que els animals que em van acompanyar, en gossos, gats, ocells, en tot aquest procés d'infantesa, adolescència, van ser sempre el meu aixopluc en aquest sentit. I per això crec que estic ara amb el que estic, no? Perquè, per exemple, jo recordo un ocellet, un pardal,
sí,
que li van posar Tití, i aquest ocellet anava lliure per tota la casa, i quan em sentia trista, venia i se'm posava a l'espatlla, i es posava allà, i el tenies tota l'estona allà, com donant-te companyia, i per mi això significava molt.
I estava lliure, diguem-ne, estava lliure per tota la casa, és a dir, no vivia com tenim costum i no hauria de ser, no?, amb una gàbia, com molts canaris o altres.
Anava, tenia llibertat per tot el pis, perquè això sí que és el que com he comentat al principi, els meus pares tenien molt clar la protecció cap als animals, que se'ls havia de respectar. Una altra cosa és el que els hi passava, però això ho tenien molt clar i m'ho van transmetre des de sempre, no? I no, el pardalet el vam recollir, que el vam trobar al carrer caigut del niu, no vam localitzar el niu, i vam decidir tirar-lo endavant i també tots aquells moments de donar-li pa mastegat i donar-li amb un escuradents, i que va, el pardal va sobreviure fins que un dia, estant a la casa de la segona residència i que teníem jardí i tot plegat, i li deixàvem entrar i sortir i que fes el que volgués, que fes la seva vida. I un dia, en plena primavera, no va tornar. I suposem que devia haver fet la seva vida llavors, perquè ara ja no deu estar viu, però esperem que tingui descendents per algun lloc voltant, per allà, per la Costa Brava.
Clar, és una conducta que hauria de ser normal, és a dir, els animals han de viure en llibertat, han de viure la seva vida, i per tant, en tot cas, si viuen amb nosaltres, ha de ser amb una actitud de respecte mutu, no? Per tant, però, de tota manera, és una cosa que la gent no fa, vull dir que la gent no té animals, no té pardals o canaris, diguem-ne, que puguin viure en llibertat a casa seva. Per tant, això, i ja de ben petita, devia ser també doncs una educació, devia comportar també uns valors educatius per tu especials, no?, en aquest tema de valors.
Igual que cuidar de gats de carrer, de la zona, especialment recordo una altra gateta que es deia, que li van posar Mishinonga, aquests noms que poses quan ets petit.
Mishindonga.
El Tití i la Mishinonga, així és. I llavors, que el dia que es va quedar, perquè llavors estem parlant de fa gairebé 40 anys, no hi havia aquesta clara idea de cal esterilitzar-los, i més menys els gats de carrer. Doncs, com no, es va quedar embarassada i va venir a parir a casa nostra, tot i que era una gata que només venia a alimentar-se, es deixava tocar i tal, però va venir a parir a dins de casa, i vam poder veure tot el procés, no?, dels gatets, i això també va ser molt especial, que aquesta gateta ens vingués a buscar per buscar l'aixopluc en el moment de tenir cura dels seus gatets. I això és un altre moment d'aquells que recordo amb molta estima i que em van marcar també, com no.
Per referenciar-ho, no sé si vivíeu al camp o vivíeu en un entorn de ciutat, ho dic per tots aquests animals que teniu al vostre entorn i que després també podien entrar i sortir de casa.
Entre la ciutat i aquesta segona residència allà a la Costa Brava, i aquesta gateta és que, com que, a més, clar, les escoles acaben al juny i després ens hi passàvem tot fins al setembre, doncs tot passava en aquesta època, i entremig fèiem que algun veí s'encarregués de posar-li menjar, anàvem també tots els caps de setmana, era la típica casa on hi anàvem tot sovint, no? I encara que fos hivern hi anàvem els caps de setmana. Llavors, bé, ens permetia aquesta vida entre les ciutats. I sí que el pardalet, que com que el vam rescatar, vivia al pis de la ciutat i vivia lliure per allà dins, i després ens l'enduíem cap a la segona residència, i allà era on tenia llibertat per entrar i sortir i fer la seva.
Per tant, diguem-ne que viviu envoltats d'animals, també contribuïu, en aquest cas, doncs, a l'acolliment també dels gats de carrer, que és una tasca molt, molt important i que actualment doncs, fan protectores, no particulars, no? Bé, alguns particulars també animem a que tothom doncs, pugui fer-ho. I no sé si també havies tingut gossos ja de ben petita.
Sí, no, a més, gos sempre n'hi ha hagut a casa, sempre, i especialment... recordo, clar, jo quan vaig néixer ja hi havia un gos, un pastor alemany a casa, va morir, que jo era molt petita encara, però després de seguida va entrar un altre pastor alemany i després ja van venir dos gossos més, quan aquest pastor alemany també va morir, ja van venir dos gossos més, que aquí ja començaven a tenir els meus pares la idea de cal adoptar, hi ha animals abandonats, i van ser gossos, de fet, trobats al carrer. Sí. I trobats també per la muntanya i que ens els vam incorporar a la família.
Per tant, una tasca important també d'aquí educativa per part dels teus pares, que són, diguem-ne, els que van començar, diguem-ne, tot aquest acolliment d'animals, perquè no és ja aquesta voluntat de compra com un objecte, no? Sinó al contrari, és un respecte als animals i, per tant, ser conscients de que hi ha molts animals al carrer als quals es pot fer doncs, tot aquest favor també a la seva vida per compartir tota aquesta experiència. Tot això et va marcar? Suposo que sí.
Molt. Em va marcar clarament. A més, com bé deia, era el meu punt de xupluc quan jo em trobava que no entenia res del que passava a casa o tenia un mal moment i sempre, jo recordo un d'aquests gossos, el Hopu, que sempre estava a la meva habitació, jo estava estudiant o estava fent el que fos i venia, pum, i se situava allà i et donava el caliu, que ja sabem que ens donen aquests gossos, tot i que aquest va ser un altre tema que em va marcar, aquest gos tenia problemes de conducta.
Val.
Molts problemes de conducta.
I quins problemes? O sigui, perquè ens puguis explicar exactament, més o menys, què li passava, com ho intentàveu tractar?
És que de vegades no sento gaire bé amb el telèfon, però jo sóc molt conscient que aquest gos en una altra casa hagués tornat a ser abandonat o fins i tot eutanasiat, perquè era un gos amb agressivitat. Agressivitat cap a gossos, agressivitat cap a persones. Els meus pares van buscar un ensinistrador de l'època que va començar amb mètodes aversius i la meva mare sí que va dir, per aquí no passem tampoc, que el gos sigui com vulgui, però no li posa... clar, van veure que el gos ho passava malament i ni parlar-ne d'aplicar collars de pues ni res de tot això. Ho van fer una vegada i mai més vam tornar a portar el gos amb aquell ensinistrador.
Que,
per tant, un altre punt de sensibilitat que em van transmetre també, de dir, tot i que en aquell moment era molt normal aquest estil més tradicional d'educar un gos, els meus pares van dir, això no pot ser normal, això no pot ser bo, i van decidir no fer-ho. I així tot, doncs bé, passejàvem com podíem pel carrer, n'esquivant quan veiem que s'aprofava una persona o un gos, i entendre que ells de vegades tenen problemes i que igualment els podem tenir al nostre costat, i això també em va fer després pensar que alguna cosa ben feta i no a través de la pressió ni del càstig es podia fer per ajudar els gossos que tenien aquests tipus de problemes, perquè després tenia moments de ser un amor a casa. I bueno, això segurament es podia reconduir d'alguna manera, però no va ser fins més tard que jo vaig tenir la formació com per saber-ho, i evidentment el Hopu ja no hi era amb nosaltres, però sí que em va despertar aquell interès de aquest mètode que he vist no pot ser l'únic, hi ha d'haver una altra manera.
Està clar. Paula, tinc entès que ets la primera doctora en antrozoologia. És la primera? Aquí, eh?
A Espanya sí.
Val.
Espanya sí.
Ho dic perquè és una ciència que, clar, nosaltres n'hem parlat, però té en compte precisament això, les interaccions entre humans i animals, però les interaccions en un règim d'igualtat. Hauries triat aquest camí si no haguessis tingut aquesta infància tan voltada d'animals i especialment d'aquestes experiències, com per exemple doncs, aquesta gata que va venir a parir o tot aquests gossos que també eren de carrer i que també tenien problemes? Hauries triat aquest camí? És una pregunta difícil, però...
Clar, jo crec que no. Crec que estic aquí per tot el que m'ha marcat la meva història, i també haig de dir que en un moment em vaig desviar del camí, vaig voler fer-me bioquímica, bueno, vaig estudiar bioquímica, jo llicenciada, soc llicenciada en bioquímica, però tot em portava una altra vegada, jo continuava fent coses amb, d'interacció amb gossos, amb gats, i sempre tenia animals a casa i relacionada amb el món de la protecció animal. Llavors, això és el que al final em va portar a fer de la meva passió la meva professió. Mm. I fer toms fins a arribar a formar-me en etologia, en antrozoologia, perquè era el que realment portava a dins des de petita.
Escolteu l'entrevista, La veu dels animals i la natura, escolteu Ràdio Estel i escolteu la Paula Calvo, que és doctora, com diem, en antrozoologia, ens està explicant les seves experiències amb els animals. En aquesta secció, ells són els protagonistes. Dins la teva feina, que t'ocupes bàsicament d'això, d'aquestes relacions, tant a nivell de més d'empresa o entitat com a nivell de particulars, també en ajudar-los a conviure amb els seus animals de companyia, hi ha aquest concepte de respecte que potser a vegades quan la gent vol un gos, un gat, una mascota, que en diuen, potser té aquesta categoria connotativa de dir que és un objecte per ells i no l'acaben de respectar com a una convivència. No sé si comparteixes aquest argument o t'hi has trobat, diguem-ne, amb la teva feina i creus que en aquest sentit s'ha d'avançar més cap a aquest respecte mutu, és a dir, el benestar de l'animal.
Aviam, queda molt per avançar. Queda molta mentalitat per canviar encara. Encara hi ha molta gent que creu que l'animal ha d'estar sota les seves ordres, que hi ha d'haver una jerarquia en lloc d'una igualtat. Evidentment, quan convivim amb un gos o amb un gat, hi ha unes certes normes de convivència que volem que hi siguin i perquè tots puguem viure en ple benestar. Però això no implica haver de pressionar-los, no implica en absolut eliminar les seves conductes naturals, que hem d'entendre que són naturals. No podem dir, com que el gat em grata el sofà, doncs li arrenco les ungles, que encara hi ha qui ho fa, que sigui legal. I hi ha encara una idea de supremacia de l'espècie humana que cal canviar. I de vegades és, fins i tot, la gent no n'és ni conscient. I quan tu els hi expliques i els hi dius, no, és que això has d'entendre que un gat faci això és que ho necessita fer perquè està deixant la seva olor i està dient, això és casa meva i vull que se sàpiga que és casa meva. Ah, bé, el que crec que manca és una mica més de coneixement, tot i que ha millorat moltíssim, evidentment, en els darrers 40 anys, però, i sobretot diria que el salt més gros s'ha donat en els darrers 15, de respecte i de començar a pensar en educació en positiu i de més, ens continuem trobant això. O esperar, per exemple, que això m'hi trobo molt, quan algú adopta un gos o un gat, però és igual, esperar que de seguida es porti, que es porti bé. És això el que la gent té al cap. Com que l'he adoptat, ara em deu aquest favor, no? I dius, no, perdona, tu has decidit incorporar-lo, ampliar la família, i l'animaló no et deu res.
Sí.
I ha de ser agraït. No, el prou feines té adaptar-se a la nova situació. I això hi ha molta gent que no ho entén. I llavors aquí és on es bloquegen i on comencen a rebutjar aquest animal que acaben d'incorporar. I aquí és on encara cal molta feina en aquest sentit.
I en aquest sentit, per últim, Paula, moltes vegades parlem de sacrificis pels animals, no? És a dir, quins sacrificis has fet pel teu animal de companyia, perquè potser no pots sortir de vacances o no pots anar a determinats llocs perquè has de tenir cura d'ell. Potser hauríem de revertir aquest concepte i parlar del que ens aporten també a nosaltres els animals.
Clar, és que no, a mi no m'agrada dir sacrificis, perquè què direm? Quins sacrificis has fet per cuidar dels teus pares o per cuidar dels teus fills? Són sacrificis, són renúncies, la paraula sacrifici em sembla molt forta, són renúncies i ho fas perquè et compensa en un altre sentit. És un estil de vida que esculls. En el meu cas, jo tinc convivim, la meva parella i jo, amb tres gossos i tres gats. Això, evidentment, limita molt el moviment. O està ell o estic jo, perquè recol·locar tots aquests animals si anem de viatge és impossible, o tenim algú de molta confiança que s'hi pugui quedar. I si aquest algú no pot, doncs no podem marxar, està clar. Però no passa res, som molt feliços convivint i hem escollit aquest estil de vida. I per mi posar-hi això, la paraula renúncia, sacrifici, em sembla molt, molt fort, i que si realment ho vius així és que alguna cosa t'ha fallat a l'hora d'incorporar un animal a casa, perquè no ho has de viure així, sinó com la teva elecció de vida. És com aquella gent que diu, quin sacrifici això de tenir nens, i els ha tingut. I dius, pues llavors tu haguessis hagut de pensar molt bé, i aquí és on sempre hem d'anar a la part de reflexionar i pensar-nos-ho molt bé abans d'ampliar la nostra família amb un membre d'una altra espècie.
Doncs queda claríssim, i ens quedem amb aquesta reflexió final. Us convido també a consultar la pàgina web de la Paula, que, com amb tota la seva professió, que és antrosologia.com, www.antrosologia.com, on també hi ha diversos continguts en aquest sentit. I us recordo que aquesta secció, on avui hem parlat amb la Paula de les seves experiències, aquestes entrevistes que fem, ells són els protagonistes, busquem a gent com vosaltres, com els que ens esteu escoltant, els nostres oients, que pugueu compartir aquestes experiències amb els animals. Ens podeu escriure per fer-ho a laveudelsanimals@radioestel.cat, laveudelsanimals@radioestel.cat, o ens podeu trucar al telèfon 902 19 76 00. Paula Calvo, doctora en antrozoologia, com dic novament, és un plaer haver pogut parlar amb tu i compartir aquestes experiències.
Un plaer que em deixeu comunicar tot aquest tema de l'antrozoologia i la importància dels altres animals a la nostra vida.
Només faltaria, també és la nostra tasca, Paula. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
El George Gershwin, que com he dit tenia una gran disposició per la música, morí molt jove, als 37 anys. En canvi, el Fred Astaire va estar 76 anys actuant, morint als 88 anys. Vull fer ara una observació pel jovent, si és que ens està escoltant. Penseu que estem parlant de gent que nasqueren ara fa més de 100 anys, o sigui que eren els vostres besavis o avis els que gaudiren d'aquell moment dels Happy Twenties després de la Primera Guerra Mundial tan cruenta. I ho faran exactament igual que vosaltres ara quan esteu entusiasmats amb els vostres ídols. Escoltem, doncs, la música del Gershwin i la veu i el claqué del Fred Astaire amb A Foggy Day i Shall We Dance a la propera, si Déu vol.
Shining everywhere. Drop that long face, come on, have your fling. Why keep nursing the blues? If you want this old world on a string, put on your dancing shoes, stop wasting time. Put on your dancing shoes, watch your spirits climb. Shall we dance or keep on moping? Shall we dance and walk on air? Shall we give in to despair? Or shall we dance with never a care? Life is short, we're growing older, don't you be, and also rhyme. You'd better dance, little lady, dance, little man, dance whenever you can.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Abel, aquest ocell que escoltem fa una sensació així inquietant, oi?
Sí, clar, és la imatge aquella que tens de la parella que s'han perdut al bosc, se sent aquest soroll de nit i ja t'imagina l'assassí en sèrie per allà buscant-los, no? Pues bé, aquest ocell és un ocell, un rapinyaire nocturn, és un gamarús, que és un rapinyaire nocturn, molt nocturn. N'hi ha altres que són més crepusculars. El gamarús li agrada sortir a nit tancada. Habita zones de bosc molt tancat, també, i s'alimenta de micromamífers, com tants altres rapinyaires nocturns, és a dir, ratolinets, rates més aviat petites. No és com el duc, per exemple, que pot menjar rates més grosses, però bé, el gamarús s'alimenta sobretot això, de ratolins i altres micromamífers. És un ocell molt audible, és molt vocal a l'època de zel, i aquest cant que hem sentit ara el podeu sentir per tot arreu on hi hagi boscos, arreu de Catalunya, també des de nivell del mar fins a bastanta alta muntanya. Però bueno, no estareu dintre d'una pel·lícula de terror, eh? Estareu en un estat natural, amb un dels ocells més curiosos que tenim per aquests hàbits tan nocturns. I atenció, que és un ocell molt agressiu. Si us acosteu a un niu de gamarús, doncs heu de vigilar, de no ficar-hi la mà, allò que diguis, mira, sembla aquí que hi ha un niu d'un ocell nocturn i tal, perquè més d'un s'ha pagat un bon ensurt, doncs, anant a molestar un gamarús. Per tant, al tanto.
No els molesteu. Escoltem de nou aquest cant del gamarús. Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat. Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Robert Redford amb els animals i la natura. Robert Redford, actor, director i productor de cinema nord-americà, ha estat guanyador de diversos Oscars per la seva reconeguda trajectòria professional. Ecologista i activista compromès en la conservació dels espais naturals degradats per la contínua pressió de les activitats de l'home. Va ser un dels primers actors de Hollywood durant la dècada dels anys 70 en manifestar-se a favor de fomentar les energies renovables, en especial l'energia solar. En un discurs a l'ONU, previ a la celebració de la Cimera de París, va demanar la importància d'aconseguir un acord mundial per combatre l'escalfament global, trobant-nos ara en l'última oportunitat que tenim. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
En les darreres dècades, les qüestions ambientals han generat un gran debat públic que ha fet créixer en la societat civil espais de molt compromís i de lliurament generós. La política i l'empresa reaccionen amb lentitud, lluny d'estar a l'alçada dels desafiaments mundials. En aquest sentit, es pot dir que mentre la humanitat del període postindustrial potser serà recordada com una de les més irresponsables de la història, és d'esperar que la humanitat de començaments del segle XXI pugui ser recordada per haver assumit amb generositat les seves greus responsabilitats. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui. Us esperem la propera setmana a La veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.